مبينا.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La Teresa Planes, tècnica del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, ens fa una doble proposta per al racó solidari d'aquest novembre. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Començarem parlant de cinema i solidaritat.
Sí, mira, nosaltres des de l'Ajuntament de Vilafranca ja fa una colla d'anys que a través del programa per l'educació de la ciutadania global fem un projecte adreçat als instituts en el qual fem un maridatge entre cinema i solidaritat. I aquesta vegada, a mans d'un educador social, el Jaume Fargas, del taller de cinema, doncs es du a terme aquesta activitat, adreçat als nous centres educatius. Primer hi ha una primera part que és de treball i de formació sobre les entitats de cooperació i solidaritat arrelades aquí a Vilafranca, i l'altra és la creació d'un curs, però bueno, això ens ho explicarà el Jaume, en relació a les entitats que participen en el projecte. I vinc també, estem aquí acompanyats de la Marisa Martí, que és responsable, bueno, coordinadora de la Fundació Vicenç Ferrer, que és una de les entitats que participen en el Reacciona.
Jaume, Marisa, bon dia, benvinguts.
Hola.
Bon dia.
Clar, no has dit el nom del projecte. Abans es deia Reacciona, durant molts anys l'hem conegut per aquest nom, però hi va haver un canvi, no?
Sí, però ara torna a ser Reacciona.
Torna a ser Reacciona.
Torna a ser Reacciona.
Me n'alegro, sí, perquè sí, era sí. Un bon nom.
Sí, sí, torna a ser Reacciona.
Fantàstic. Doncs, Jaume, com va el Reacciona aquest curs? En quina fase esteu?
Doncs molt bé. Crec que només queden dos instituts, són 9, no?, en total. I dels 9, 7 ja hem començat. I els altres dos volíem començar doncs, a partir del gener, i així ho farem. Però tot bé, inclús n'hi ha algun que aviat començarem a fer el rodatge. Farem el rodatge segur abans de Nadal. Però tots estaran acabats, han d'estar acabats pel maig, que fem l'estrena. Fem la gran estrena, que visionem tots els curs, venen tot l'alumnat ve a veure'ls, i també venen les entitats, aquí llavors els hi fem entrega dels curtmetratges perquè els puguin fer servir com a eina de sensibilització sobre el que fan.
Com funciona? Quina és la dinàmica? Vosaltres sí. Aterreu als instituts? Quines sí. Eines els doneu? Com els ensenyeu? Com funciona el món de l'audiovisual?
T'explico una mica la mecànica, diguem-ne, no? Perquè en realitat es tracta d'un taller completament pràctic, no? I llavors nosaltres arribem amb la llista d'entitats de Vilafranca, i el que fem és mirar, ens les mirem totes. I llavors el taller també serveix una mica per això, no? Perquè els joves sàpiguen que hi ha una sèrie d'entitats que fan una feina de cooperació molt important aquí al municipi. I llavors, un cop les hem vist totes, cada classe en tria una. I no la podem repetir, és a dir, que quan anem a l'institut següent ja n'hi ha una menys d'entitat, perquè totes o la majoria d'entitats puguin estar representades. I després, quan n'hem triat una i investiguem una mica més sobre el tema, fem venir l'entitat a l'aula i ens fan una xerrada, ens expliquen realment quin és el seu propòsit, no?, com a entitat, fem preguntes, intentem una mica saber-ne més en profunditat una mica què és el que fan, no? I després de la xerrada dinamitzem el grup classe perquè entre tots doncs, escriguin un guió, facin el rodatge, el muntatge d'un curtmetratge que ha de servir per això, per sensibilitzar sobre el que fa l'entitat. I es tracta de que tothom faci de tot, és a dir, que tots participen evidentment a l'escriptura del guió. A l'hora del rodatge tothom agafa la càmera, les llums, el so, la claqueta...
Càmera, no mòbil.
No, càmera, tot és material professional.
Que de filmar mòbil en saben molt,
sí,
però
no.
Això és nou, una càmera.
Sí, això també és una mica la pastanaga, també de...
Clar, el reclam,
de la,
sí.
Clar, perquè del que es tracta també... Del que es tracta és de que coneguin... totes les temàtiques de cooperació internacional, tots els ODS, això ho fem a través d'aquesta pastanaga que és fer un curtmetratge, que això és realment... Després acaben interessant-se per l'altre, però segurament el que primer els anima és això.
És fer de cineastes, no?
Clar,
fer una
peli. I hem de fer una pel·li no com un exercici de dins de l'escola, sinó que ve una entitat de l'exterior i ens diu que necessiten això perquè en voldran fer un ús de sensibilització. Això els responsabilitza molt també a l'alumnat, no? I és una de les raons també perquè l'activitat funciona tan bé, no? Perquè estan molt motivats per la banda de l'audiovisual, per la banda d'una banda externa, i després doncs acaben aprenent tot el que comporta de cooperació i què és l'objectiu final, finalment.
Teresa, com se seleccionen les entitats, les ONGs que participen al Reacciona?
Mira, bàsicament són les entitats que formen part de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, i també hi ha altres entitats que estan bueno, a l'òrbita, no? Diguéssim. Per exemple, aquest any hi participaran Penedès en Palestina, Mans Unides, Vicenç Ferrer, Amnistia Internacional, Penedès per la Pau al Món, que no és pròpiament una entitat, però sí que com a plataforma implicada a Vilafranca els van proposar i van dir que ok.
I estan molt actius.
Sindicalistes Solidaris, l'ABDU, Pau i Solidaritat i Creu Roja. És a dir, són les entitats que d'alguna manera col·laboren més estretament, i a partir d'aquí doncs, una persona, membre de l'entitat, va als centres educatius i bueno, fa una mica de motor perquè això es mobilitzi, no? I també és bonic, tant per la part de l'alumnat com per la part de les entitats, que després, un cop fem la valoració en la comissió, també expliquen això, no? La validesa que té aquest projecte, com se senten després, com la repercussió que realment té a la pròpia entitat. I a la gala també és xulo, no?, quan aquests intercanvis amb l'alumnat, que veuen la gent de les entitats, com fan el reconeixement, que és la part més propera, més a nivell emotiva, no? Que també d'alguna manera a veure si els mou, no? Que realment s'impliquin i vegin que val la pena treballar en aquest àmbit, no? Que és lo difícil, no?
Ens has presentat les entitats i pel que fa als centres de secundària, voluntàriament s'hi sumen al projecte?
Sí, sí, tots els nous centres, tant privats com concertats, s'hi sumen, sí, sí. A través d'on, bueno, bàsicament, oi, amb tercers i quarts de l'ESO?
Hi ha una mica de tot.
Sí, una mica és una barreja.
Hi ha inclús un parell de primers de batxillerat, també.
Això.
Però, bueno, la franja és aquesta, tercer d'ESO, primer de batxillerat.
I el grup classe plegat elabora el curt final.
Entre tots, exacte. Entre tots fem un curtmetratge, un sol curtmetratge entre tota la classe, no? Llavors, per tant, és un treball en equip, no? I tothom fa de tot, com deia, no? Inclús a l'hora del rodatge, tothom un moment o altre agafa la càmera, el so, tot, i és material professional que es porta a l'aula perquè el facin servir, i sí, funciona.
I són els alumnes els que escullen l'entitat o la ONG?
I tant, sí, sí, són ells que escullen l'entitat, són ells que pensen les idees dels guions, que els acaben escrivint els guions, que fan el rodatge, ells mateixos fan de directors, de càmeres, de sonidistes, d'il·luminadors, de tot. Nosaltres estem allà per conduir l'activitat i ensenyar tot el que calgui, no? Però anem ensenyant a mesura que anem fent, eh? No fem cap classe teòrica, sinó que ara necessitem fer això, doncs mira, es fa així. I ho anem fent així, en aquest sentit, doncs és una activitat també del que es diu d'això d'aprenentatge i servei, no? Que per una banda hi ha aquesta part d'aprenentatge de l'eina audiovisual, també l'aprenentatge de temàtica de cooperació, i que tot va encaminat cap a un servei per la ONG, perquè faci servir el curtmetratge finalment realitzat.
La Marisa ha estat en més d'un centre de secundària de Vilafranca, perquè fa anys que participa en el Reacciona. Què tal l'experiència?
A mi em sembla fantàstica. Em va semblar una idea molt, molt bona, i penso que els hi aporta molt amb la jovenalla aquesta que entren dintre del moll de l'os del que està passant, no? Una mica al món. I es consciencien de cada ONG perquè ens entrevisten, ens fan preguntes, volen saber encara més què passa, com intentem resoldre-ho, què fem, quines feines, i llavors veus que el que més els hi ha cridat l'atenció després doncs ho passen ells a la pel·lícula, no? I com el que deia el Jaume, com s'ho curren des de que fan d'actors, el vestuari, el maquillatge, tot, i com s'han divertit aprenent i sensibilitzant-se, que És molt important. Em va semblar molt, molt bona idea i cada any em quedo paradíssima de, no, de, del resultat del que surt. I els felicito, però de bon grat, eh? Perquè molt bones feines, en sèrio.
A més, la gala final, el dia que es projecten els curts, es lliuren, entre cometes, a les ONGs, és una gala de cine, una mica, no? És una,
sí,
és una gala,
sí, sí,
com cal.
Sí, sí, només ja ens falta venir tots trajats, eh? Perquè realment és molt, molt, molt xulo, molt divertit. Venen tots amb moltes ganes i, clar, a més, imagina't, es veuen allà amb una pantalla que deu fer 10 metres de llarg per 7 d'ample i veure's allà davant de tothom, doncs, bueno, són moments de nervis, també. A vegades no sé si veuen la pel·lícula allà, estan més pendents de si surto jo, si surt aquell, què ha dit aquell, com ho ha fet l'altre, que no... Però, bueno, en realitat és un moment de tancament, no?, de tancament de l'activitat, i que també va molt bé perquè, d'alguna manera, bueno, l'inici de l'activitat és triem una ONG per fer-los un curtmetratge i al final els hi entreguem el curtmetratge fet. I això, doncs, funciona molt bé durant la gala i també donem uns diplomes de participació a tots els instituts, també un pendrive amb els curtmetratges perquè en puguin fer difusió, perquè es tracta també de que aquests curtmetratges després tinguin una vida, no? Perquè són curtmetratges dedicats a sensibilitzar sobre diferents temàtiques molt importants, no? Per tant, fem tot el possible perquè això sigui així i que es puguin, tant de bo, fer virals tots aquests curtmetratges.
Clar, són curts, Marisa, que poden interpel·lar altres joves, no? Mm-hmm. Funcionar de tu a tu, material diferent al que teniu vosaltres, si és professional, no?
Mm-hmm. Així és. És que, a més, jo penso que per ells ha de ser un record per tota la vida i això no se'ls hi en va mai més, no? Tota la feina que els hi ha comportat. I ja et dic, sobretot de com d'investigar també, a veure com ho fan, per què ho fan, a on ho fan, què està passant. Molt, molt interessant. Vaig pensar que era un esquer boníssim per
sensibilitzar. No, i a més segur que les preguntes o els seus interessos són molt diferents dels que jo podria plantejar, no? Perquè la seva mirada és una altra.
Mm-hmm. I cada any és diferent.
Clar.
I veus per... Una mica amb les preguntes també veus després, no?
si sortiran
amb això o... Però no, molt bé, molt bé. Molt, molt interessant.
Teresa, avui dèiem que fèiem doble proposta. D'una banda, presentar aquest Reacciona, que ja està en marxa, i de l'altra, com sempre, conèixer els projectes d'una ONG en vincles al Penedès, en aquest cas és la Fundació Vicenç Ferrer, que a més participa en aquest Reacciona. I, Marisa, veniu de fer un acte solidari,
sí, molt xulo,
diferent, trencador, amb danses de Bollywood.
Sí,
explica'ns,
sí, sí,
com ha anat, com ha sorgit.
Mira, ho vaig veure jo una vegada, això a Sabadell, perquè, com va explicar la Montse, que és la cap dels representants, doncs no havien sortit de Sabadell. Ho vaig veure i vaig pensar que era un espectacle molt alegre, molt de color, i que em feia gràcia portar-ho, perquè hem fet coses de música, hem fet coses d'esport, però això... I mira, quasi que vam omplir el casal, gràcies a, bueno, doncs amb el Salvador, que la veritat que des del primer moment doncs es va brindar tot el que convingués. I bé, Déu-n'hi-do el que vam omplir, perquè el casal és gran i costa, però...
És molt casal, sí, sí.
Sí, i penso que tothom em va gaudir molt de l'espectacle, perquè ens vam fer ballar i tot, amb nosaltres. I bé, doncs, mira, la finalitat doncs era molt bona i bueno, molt bé, una bona experiència, una bona experiència. Mhm.
Clar, a veure, de fet, vosaltres fa molt de temps que col·laboreu, no?, en la comissió i que realment tota la trajectòria a Vicenç Ferrer és molt, molt llarga, no? Perquè en aquests moments quins projectes esteu desenvolupant o què t'agradaria destacar, no? De la...
Mira, bueno, com sabeu, l'activitat principal és a la Índia.
Mm-hmm.
Però també, per exemple, aquest acte anava destinat al Nepal, amb nens del Nepal, que també allà, quan no hi ha terratrèmols, doncs també hi ha molta pobresa. I també m'agradaria explicar que una anècdota que penso que reflexa també el que és el cor i l'ànima de la Fundació, i és que quan hi van haver-hi les inundacions a València i tot el problema que hi va haver-hi a València, la Fundació, com que té molts padrins valencians, perquè Vicenç Ferrer era d'allà, va trucar amb cada padrí i els hi va dir, mireu, deixeu estar de fer els pagaments per la Fundació i pels vostres nens de la Índia, perquè hi ha prou feina, teniu aquí a València ara. I els padrins deien que no, que ells volien seguir col·laborant i volien, doncs, estar pels seus nens apadrinats, que no volien deixar de fer els pagaments corresponents. I llavors la Fundació es va plantejar, a davant de tanta, no sé, no?, de solidaritat que havien demostrat fins i tot en aquests moments, doncs, que ajudarien a la València. I llavors també, doncs, la Fundació ha actuat a València i he intentat per tots els mitjans, amb els representants, igual com jo, doncs, ho soc aquí al Penedès, allà a València també n'hi ha, a través dels representants, a veure què podien fer que ajudés, doncs, a la població de València. I així ens ho van fer, que vull dir que aquí hi ha...
És bonic, com...
Sí, és bonic i és un retorn. I això demostra, doncs, com n'estan els padrins de la Fundació, no?, i com ho va voler retornar.
Que lligams forts, no?
Sí, sí, sí. I és una mica també el que va passar quan hi va haver-hi la Covid a la Índia, perquè, o sigui, de ser uns hospitals de la Fundació, quan hi va haver-hi la Covid, tant les persones discapacitades que fan manualitats per la Fundació, com les dones també protegides per la Fundació, es van posar a fer mascaretes, i els hospitals, tres hospitals que tenen, els van posar al servei també de la població en general, no?, de la Índia, i també van fer molt bona feina, o sigui que, vull dir, tot això més enllà del que sempre coneixem dels nens apadrinats o dels projectes de la Índia, no?, de persones discapacitades o de projectes de dona o d'ecologisme. Sí, que...
Clar, la solidaritat s'escampa, no? Mm. És transversal, mm-hmm, i quan ets capaç de veure les necessitats de l'altre, no?, s'escampa com... Mm. Bueno, té aquesta qüestió, no?, sí, de fer atac a d'oli, no?
S'escampa i retorna, i ha retornat, no? I, bueno, mira, estem cofois, perquè és que a més demostra, no?, que els propis padrins que diguessin no, que volem seguir amb tot el que els estava caient amb ells, no?, que ja dius...
Mm-hmm. Perquè apadrinar una criatura és una de les fórmules bàsiques, mm, no?, que sí, té la Fundació per, sí, donar un cop de mà des d'aquí.
Sí, sí, així ens va començar, amb nens apadrinats, que, bueno, és un cost molt simbòlic cada mes, i llavors representa que doncs una família té un nen apadrinat allà a la Índia i tu vas fent el seguiment. Vull dir, si aquí ja tenen fills, és com si fos un germà més, i vas fent el seguiment de si està estudiant, de què vol estudiar, de com va passant de curs. No? Mira, és una personeta més a dintre la família. O, per exemple, jo tinc una àvia, no? És una àvia postissa, perquè el meu avi es va tornar a casar, però encara viu, i ella des de fa molts, molts, molts anys que té aquest nen apadrinat, i l'altre dia, quan jo li explicava tot això del Bollywood, doncs ella em deia, oh, i els meus nens, i m'envien fotos cada any. De com
hi ha una
està...
relació, sí, per carta, per,
sí,
correu...
I em deia, jo abans anava a buscar-los obsequis i els enviava per avió, i llavors amb ells els hi arribaven. Però, per exemple, jo quan vaig estar allà a la Fundació ja em deia, no, millor que compreu les coses aquí a la Índia, no que pas que arribin i que llavors, doncs, es noti més que és de fora, pues compreu aquí. Però sí, sí, m'explicava això, no?, de com els enviava, com rep les cartes, unes cartes traduïdes, perquè,
clar,
esclar, allà tenen traduccions, traductors, i bueno, perquè hi ha molta gent col·laborant.
Anava a dir, el centre és enorme, no?
Sí, sí, sí.
De Vicenç,
sí,
Ferrer.
Sí, és, bueno, és molt, molt gran ara ja, i ja et dic, compta amb hospitals, compta amb escoles, amb escoles per discapacitats, per nens cecs, per exemple, també, sí, sí, arriba molta, molta, molta població ara ja, sí, sí, sí.
I ara que som a les portes de Nadal, una altra forma de col·laborar seria visitant la web de la Fundació Vicenç Ferrer, on hi ha propostes, hi ha regals?
Exacte, Sílvia, sí. És una manera també de col·laborar, si n'hi han diverses, no? Perquè també, per exemple, també pots fer projectes concrets, si tu dius, no, mira, jo apadrinar un nen, doncs, no, també pots fer doncs un projecte de a vegades tenen bicicletes, per exemple, que això també és molt útil, perquè abans doncs hi havia, a vegades les escoles estan lluny, i o quan els cultivadors, no, quan van als camps i hi havia el perill de que els hi piquessin escorpins, per exemple, doncs llavors també pots col·laborar amb una bicicleta o amb una vivenda, si és un projecte empresarial. Allà, quan vas allà veus habitatge, doncs gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, doncs de Vilafranca, per exemple, no? Uh-huh. Però ara hi ha una manera de col·laborar més, que pot ser més particular, entrant a la web i mirant totes les coses que tenen, que han fet les persones doncs, amb discapacitat o simplement dones també, que les tenen protegides doncs, perquè són viudes o, en fi, coses que passen allà a l'Índia, no, perquè no tenen recursos i que allà ens fan manualitats, però maquíssimes, eh? Molt, molt maques per les decoracions de Nadal i per les cosetes de Nadal. A vegades també, si mireu la web, també hi ha àpats solidaris que pots col·laborar fent... No sé, hi ha moltes cosetes.
Moltes vegades... maneres d'ajudar,
sí,
si sí, vols fer-ho.
Sí, ens sembla que tot han de ser grans donacions i tampoc. Tot... Si entreu a la web, veureu que...
L'hem de tafanejar.
Sí, exacte, ja veureu que... Bueno, també és una cosa de retorn, perquè clar, a sobre... I són molt maques, eh? Vull dir... Sempre tenen, no?, aquesta manera de ser de la Índia, exòtica, però molt, molt maques, molt ben treballades, a més, sí, sí, sí. Hi ha mercadets solidaris que potser trobeu la fundació, però si no, doncs directament a la web.
I acabarem amb un parell d'activitats a les quals podem assistir els propers dies a Vilafranca, oi, Teresa?
Sí, mireu, dilluns que ve s'inaugura una exposició que es diu Veus invisibles, les mares solteres de la infància abandonada al Marroc, que la podreu veure al passadís central de l'Hospital de Vilafranca. I l'altra és una activitat que es diu Comunicar amb cura, cuidar la vida, que són reflexions per transformar la mirada sobre els conflictes bèl·lics, que aquesta activitat s'organitza el dimecres, dia 19, dimecres vinent, dia 19 de novembre, a 6:15, aquí al nostre servei, i que és una activitat que organitzen des de l'Observatori de les Dones dels Mitjans de Comunicació per parlar i tractar d'aquest tema. Per tant, us convidem a que pugueu venir a les dues activitats i serà superbé.
Gràcies, Teresa, i agraïm sobretot al Jaume Fargas i a la Marisa Martí que ens hagin acompanyat avui amb el seu testimoni. Fins aviat.
Gràcies. Adéu, encantats.
L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles, no farà soroll de sabres ni canons.
De seguida ens actualitzem el flaix informatiu. Al darrer d'aquest matí ho farem de la mà dels Pets i l'exèrcit que vindrà.
No tindrà sang assecada en els seus sous. L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent que omple d'alegria els carrers. No tindrà el pes d'un passat tan indecent i no tindrà por de dir amb paraules la vergonya i la tristor que el temps s'acaba i ho volem tot.
Bon dia, són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Les obres de reurbanització del carrer Santa Magdalena es reprenen després de l'aturada de finals de setembre. Des d'aquest dimecres tornen a estar en marxa les obres de reurbanització del carrer Santa Magdalena. Els treballs es van haver d'aturar a finals del mes de setembre amb motiu d'un retard en l'aprovació del pla de retirada del fibrociment o amiant de la xarxa d'abastament d'aigua. El pla ja ha estat aprovat per la Direcció General d'Indústria de la Generalitat i l'execució dels treballs, tant al carrer Santa Magdalena com al carrer Bonaire, està previst que es faci fins dimarts vinent, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. El Patronat Municipal d'Esports de Gelida ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar l'accés dels infants i joves fins a 18 anys a les activitats esportives dels clubs locals durant el curs 2025-2026. Les subvencions es poden demanar fins al 80% del cost de les quotes amb imports de fins a 175 euros i en casos especials Serveis Socials podrà valorar bonificacions del 100%. Podran sol·licitar-les les famílies empadronades a Gelida amb fills inscrits en activitats esportives del municipi. Aquest dissabte, 15 de novembre, els gegants de Moja participaran a la gran trobada gegantera convocada per commemorar el mil·lenari de Montserrat. La colla anirà amb els gegants Ramon de Copons i Josepa Sarriera i els gegantons Romaní i Jaume, atès que la participació es limita a 4 peces per entitat, donada la gran quantitat de colles que hi participaran. La colla convida tothom a acompanyar-los i gaudir d'una experiència única. A la trobada hi participaran un centenar de parelles de gegants d'arreu de Catalunya entre dissabte i diumenge. Tots dos dies la trobada constarà d'entrada d'unes cercaviles simultànies que duran els gegants participants a repartir-se entre les places de Santa Maria, la del Monestir i la de l'Abat Oliva. En aquests espais faran plantada i restaran exposats des de 3:15 fins a les 12 del migdia, durant la celebració de la missa conventual. En finalitzar, totes les colles faran una ballada conjunta en aquestes 3 places. La zona esportiva i de lleure del local social de la Miralba ha estrenat recentment 2 taules de pícnic amb bancs incorporats. S'han adquirit amb l'empresa Crous i el cost ha estat de 2.300 euros. L'Ajuntament continua treballant per millorar les zones d'equipaments dels diferents barris amb els objectius de cohesionar la població i de crear espais acollidors pels veïns de tot el municipi.
Penedès en xarxa.
Anem a gaudir una estoneta, a reivindicar el vi i la cultura vinícola amb el Víctor Cornejo i el seu de Vinyes i Vins. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Què ens proposes aquest dijous?
Doncs mira, justament deies, reivindicar la cultura de vi, ara no sé si faré una heretgia, em sembla a mi.
Ai, ai, ai.
Ai. Per què? Vinc a parlar sobre vins sense alcohol. Vins desalcoholitzats.
Home, ja ens havies dit que és una tendència que ha vingut amb força.
Això mateix, ja la temporada passada vam fer un recull de les tendències amb vins, no parant, de sostenibilitat, ecologia, tal qual, i també van sortir allà a començar a despuntar el món dels vins sense alcohol, i jo des del principi vaig ser bastant escèptic, no? Però remenant, intentant buscar també moltes coses sobre el món aquest, m'ha sorprès bastant. És una tendència que, malauradament, ha arribat per quedar-se, o malauradament, o no, perquè al final és un nou nínxol de mercat i l'hem d'aprofitar. L'he posat així com un títol, el vi sense alcohol, revolució o heretgia, no?
Revolució o heretgia.
Revolució o heretgia. Estem
provocador,
fent una cosa,
Víctor.
Sí, una cosa que és o no. A més, ara després diré per què ve tot això, no? Perquè al final, vulguis o no, desperta, és un producte que desperta entusiasme, una mica de curiositat, no? I per què no, genera molt el debat, no? Al final, de què estem parlant? Estem parlant d'un producte que és vi, no és vi, que estem transformant, ha de ser alcohòlic sempre, no? Sí que hi ha una fermentació, però la cosa és que hi ha nous consumidors. Això estic veient jo, com tinc vi sense alcohol com a alternativa a gent que no beu alcohol, que no em vol veure, o que, per exemple, dius, no és que no em senta bé l'alcohol i, per tant, el faré un tas de formatges sense alcohol, li proposo, doncs, most, kombuchas, que també està molt bé, no?, i vi desalcoholitzat. I s'acaba tothom sorprenent molt. O sigui, acaben dient,
en el sentit positiu.
Positiu, de dir, ostres,
no hi havia moltes expectatives i els agrada.
No tenia ni idea, ah, doncs està bé, i no té això, i no té l'altre. Clar, és que els que som tastadors de vins, tastem vi desalcoholitzat i ens falta...
És que no hi ha color, no?
Clar, ens falta l'escalfor.
No, no sóc jo, no? No hi ha color encara.
Ens falta l'escalfor.
No s'ha aconseguit.
No, no s'ha aconseguit encara. Ens falta l'escalfor, ens falta aquella part, no?, que... Però la gent l'està fent servir com a refresc, no? Al final dius, no bec alcohol, pren vi, m'ho serveixen una copa de vi, per tant, al final...
culturalment, el ritual és similar.
Sí, s'està com revolucionant. Clar, fa 10 anys, més o menys... parlar de vi semblava, doncs, això, com una broma. Que vi sense alcohol, dic, una broma, no?
Anatema.
M'estàs dient.
A més, els cellers no hi entraven, però, clar, els cellers hi han entrat.
Però quan van sortir les primeres referències, jo recordo...
Natureo va ser el primer, Torres,
després el cava sense alcohol de Freixenet, i que no el venien aquí, o sigui, el venien a fora...
Aquí no es van atrevir, no, inicialment?
I estava creixent, i estava creixent, i dic, però com pot ser? Què és el que està passant, no? I remenant sobre veure com estava la cultura aquesta, i sobretot com estava a nivell números el tema, en el mercat global, i això és una cosa, el mercat global de vi sense alcohol supera els 1.000 milions de dòlars.
Poca broma.
Poca broma. I creix des del 7 al 20% anual, depenent de les zones vinícoles.
Clar, quin celler dirà que no, clar, aquest nínxol de mercat.
Clar, al final, clar. I és una cosa, quan jo vaig veure, dic, mou tants diners, està movent tants diners, doncs sí. Doncs sí.
Potser no a casa nostra, però a altres països.
Però Europa, el nord d'Europa, centre d'Europa, després Alemanya, com a país, diguéssim, pioner en tot això també, i com a mercat, aquí és on veiem la puteta Freixenet, no? Suposo que al final d'oferir aquest producte i dir, ostres, tinc aquí un vi escumó sense alcohol, no? I podem anar tirant, però també ens sorprèn França. França i Alemanya són els països que lideren el mercat de vi sense alcohol. Clar, després Regne Unit, estava mirant això, no?, i evidentment els països nòrdics, no?, també com a opcions, no?, més saludables, i començar a remenar, doncs, a veure què és el que està passant aquí, no? A França, gairebé totes les bodegues grans, els cellers grans, estan incorporant la línia 00, vale? Així com aquí, el nostre celler de referència, Torres, no?, i Freixenera, després faré una miqueta de llisteta, vaig començar a buscar a veure quins eren els que teníem aquí a prop i que en tenien. I sobretot respon a aquesta nova demanda, no? Consumidor, no? El que vol, doncs, és això, o que vol una cosa més saludable, o la interpreta com a més saludable, perquè no hi ha alcohol, per tant, no hi ha toxicitat, no hi ha emborratxeres, per tant, després puc agafar el cotxe, aquesta és l'altra, no? Em puc moure, la mobilitat, no? Fa l'efecte que estic compartint una mateixa taula el mateix.
El mateix nivell, llegia, no?, que els altres.
Llegia també de com tothom sabia s'estava passant, per exemple, quan bevia sense alcohol, s'està passant a la torrada sense alcohol, perquè si te n'adones, les torrades sense alcohol, l'ampolla és de color marrón o negre, vale?, que s'assembla a la cervesa normal, diguéssim. En canvi, no n'agafen perquè, clar, per exemple, la que és sense alcohol d'am és de color blau. Es veu molt lluny. I és com una estigmatització de dir, ei, que estàs bevent sense alcohol, no? O sigui, estàs fent un quinto...
I vull
estàs
ser
fent...
un mes, no?
Clar, vull ser un mes. Ja, i tothom demana la torrada sense alcohol perquè, a més, es veu el
Quedes
color...
Quedes camuflat.
Quedes camuflat. En el cas del vi sense alcohol, ningú sap que estàs bevent vi sense alcohol perquè te l'estan servint a la copa.
El color i
igual,
la copa.
Igual, el mateix...
Deies que hi ha la idea aquesta de que és més saludable, però no van més carregadets de sucre?
S'ha de carregar de sucre a l'inici. Com es fa un vi desalcoholitzat? És un vi desalcoholitzat, per tant, el nom d'excepció vi encara la podem conservar. Per què? No és una beguda desalcoholitzada, no és un suc de raïm desalcoholitzat. No, és primer es fa el vi, és a dir, segueix tots els processos. El que s'estan donant ara és que estan optant per unes varietats que siguin més pujades de grau, vale? El calaque, com que al final el traurem, no? Per tant, perquè després perquè conservi una mica més d'aroma, vale? Perquè en el moment que desalcoholitzem traiem aroma, traiem també aquesta part, no?, més densa, i llavors opten per varietats que siguin molt aromàtiques, varietats que siguin també, que tendeixin a tenir grau i ser dolcenques, entre cometes, no?, perquè després, quan li traiem el grau, doncs almenys tingui una mica de gust, no? O estan per moscats, vale? Opten per albariños, opten també, en el cas d'Alemanya, els rieslings àcids, però els deixen sobremadurar perquè siguin ben dolcencs, no? S'està fent amb chardonnay, vale? Però sobretot moscat, vale? Albariños són els que s'estan portant a tot arreu. De fet, s'està fent molt d'albariño a Austràlia, vale? Que molta part d'aquest albariño s'està fent per fer vi desalcoholitzat.
Vols dir que s'està cultivant
albariño, la varietat, a Nova Zelanda.
Per donar sortida a aquests vins sense alcohol.
Això mateix.
Què dius?
I llavors, clar, et quedes així com...
Així el mapa de varietats s'està alterant una mica.
S'està alterant, i a més de coses així, no? El albariño o el tempranillo, que estan plantant als altres latituds que no tenien res a veure, no?, amb la tradició, estan sortint unes coses diferents, i moltes d'elles també per fer, i en el cas de l'albariño, per fer el vi desalcoholitzat, o el moscato, vale? O els, totes aquestes que ja sabem que són varietats més afruitades i més aromàtiques, per tal de preservar tot plegat. Després, un cop està fet el vi, es passa per un procés aquí sí, com si fos de destil·lació, al qual s'extreu l'alcohol. Per tant, deixant només aquest suquet, no?, del que ha quedat del gust de vi, però, clar, perd tota aquesta part, és el que diem, la part càlida, no?, tot això. Cada vegada ho estan fent millor. De fet, tant Natureo ha millorat molt des dels inicis fins als que hi ha ara.
Per tant, aquells que l'havien provat al seu inici,
clar,
que ho tornin a intentar, això no és el mateix?
Jo crec que sí, jo crec que... Bueno, no sé què opinar, en realitat, amb això, No sé què... Ara per
teníem
ara, no,
premsa,
tinc, no tinc cap opció.
Aquí al Penedès
jo no tinc
la
cap opció, ara no tinc cap, diguéssim, ganes de passar-me el vi desalcoholitzat. Encara no, vale? Però sí que reconec que aquelles persones que a veure, no sé, potser no saben tant de vi o que fan aquest vi social, no? Potser és una bona opció. Així com també el bon cerveser no et dirà mai que sí a una cervesa sense alcohol, per exemple. Doncs aquesta part encara jo no l'he traspassat, eh? I ara sí que em prenc cerveses sense alcohol quan convé, no? L'estat espanyol encara estem allà, no hi ha una facturació ni un creixement tan gran com a la resta, però representa un 0,1% del mercat vinícola, vale? Això dades del 24. I la cosa és que la Universitat de León va fer un estudi en què va dir que el 78% dels consumidors estarien disposats a provar sense alcohol. L'estat espanyol, eh? A León, Castilla. Estem parlant també, diguéssim, d'un entorn en el qual el vi també és molt social, moltíssim, no? Potser fins i tot més que aquí. I les vendes, això, superen els 35 milions d'euros, no? I es preveu que pugui arribar fins als 50 milions d'euros al 2030. Aquesta és la previsió en quant a vins naturals a l'estat espanyol. Com dèiem, Torres i Freixenet són els pioners, no? I parant d'Albariños abans, que dèiem, un albariño gallec ha estat reconegut com a millor vi blanc sense alcohol, ja comencen a fer premis fins i tot, vale? Del 2025. Vale? I no qualsevol celler, el Martín Codax. O sigui, com un dels grans cellers
celler
del
nord,
top, i que a més té vins molt, molt bons, i bueno, vins també, diguéssim, de calle, no?
De batalla.
De batalla. Doncs el Marieta, han fet el Marieta 5, vale? Que és un dels seus albariños així més emblemàtics bàsics, vale? L'han fet 5 i l'està patant. I és a partir d'aquí que te n'adones, doncs, dius, ostres, grans cellers que estan apostant per això, també tenen, doncs, les línies d'I+D que poden anar millorant tot això, no? I, per tant, es poden permetre el luxe, diguéssim, d'anar fent prova i error, no? però veiem que és una cosa que s'està allà enfilant de...
Sí, sí, és un filó fins al punt que l'Incavi ha fet aquest 2025 també una jornada per animar els cellers a agafar aquesta via, no?
Perquè te n'adones doncs, que hi ha això.
Hi ha mercat.
Hi ha, aquest, hi ha un mercat, hi ha un nínxol, hi ha una tendència, no? Estem parlant tant de gent que vol la salut, no? El qual no volen la toxicitat que pot tenir, que té l'alcohol, això ho hem de reconèixer.
És així, sí, sí.
Després de... no és una tendència en només en el vi, sabem que és una tendència en totes les begudes alcohòliques. Aquest any ja han començat a sortir els anuncis, jo hem vist de Valentine's, de ginebra sense alcohol, no? De whisky sense alcohol, no? Al final dius, és una tendència general en totes les begudes alcohòliques, no només allò a part de la cervesa, perquè aquesta part tècnica no és tan costosa, s'està fent d'una manera doncs, molt més fàcil aquesta part d'extreure l'alcohol, i en altres casos doncs, fins i tot surt un producte que en quant a comercialitat és fins i tot més apreciat, perquè l'alcohol no tapa aquestes parts, no? I no comença a dir, ai, no és tan intens, com, clar, no és intens perquè no té alcohol, ¿vale? No té intensitat, no té profunditat, no té... ¿vale? T'estàs prenent un suquet que tindria...
Un suquet.
Un suquet que té gust, això, no? Que recorda una miqueta.
Una miqueta només,
una
has
miqueta,
dit?
Una miqueta, una miqueta. Em costa, eh?
Ets escèptic, sí, sí.
Em costa una mica, eh? O sigui, aquest món... I em sorprèn sempre quan la gent diu ai, està bo, vale, d'acord,
que
bé per tu que puguis fer un tas de formatges amb aquest. I jo crec que és un punt en el... Jo igualment sempre optaré per altres coses. Jo sempre som molt defensor, per exemple, en aquest cas, si hem de fer un tast amb formatges, most natural, a més s'estan fent de moltes varietats, sempre se n'han fet de moltes varietats que porten una cosa diferent, en acidesa i dolçor, o, per exemple, ara en les kombuches aromatitzades en diferents tipus de coses naturals, no? Va molt bé, però al final, no? Si és que hem de fer un bon àpat...
I abans et decantaries per una kombucha, per un most, que per un...
Ara sí.
Vi sense alcohol.
Ara sí.
Ara mateix
ara
sí.
Sí.
Igual però... d'aquí 3 anys canvies de parer.
Me'n passo les meves paraules, eh? O sigui, graveu-me perquè diré així una...
Queden
un programa només
els arxius
parlant...
de Ràdio Vilafranca.
Això mateix. Clar, la cosa és que aquest tema del vi sense alcohol també ha traspassat a les persones expertes. I una persona de referència en tema vins és en Pitu Roca, no? Que en una entrevista, bueno... tot se li van tirar a sobre, o tota aquesta part de defensors d'aquestes noves tendències li van tirar a sobre, perquè, clar, ell va dir que si traiem l'alcohol al vi, traiem vida, ànima i història. Clar,
toma,
va ser
ja.
Molt rotund. Va ser molt rotund, ja estava dient que allò no era vi.
Vida, vale? Ànima i
clar,
història.
Vida, ànima i història, és el que deia la seva entrevista. Clar, i a més ho diu, això, molt convençut, per ell, el vi... no és només que un líquid aromàtic, ara una miqueta com jo l'estava definint, no? Clar, la cosa és que ell defensa la modernització i, per tant, la part aquesta d'evolució, no? Però al final hi ha una part desnaturalitzada, no? O sigui, a més, amb tota aquesta feina que s'ha fet de naturalitzar el celler de nou, no? En la part tradicional, de fer-ho d'una altra manera, llevacs autòctons, tot això que sempre hem defensat des d'aquí, no? I el fet d'intentar trobar tot això, el que ens ha costat integrar el concepte terroir, el que ens ha costat integrar la biodinàmica també a les pràctiques, no? O retornar als orígens, no? I defensar, per exemple, varietats autòctones i allò, la tipicitat d'aquella zona, en tota aquesta feina... se'ns en va una mica. Per tant,
desapareix l'essència, no?
I jo, en aquest aspecte...
Tu estàs en Pitu Roca, ja ho veig.
Estic en Pitu Roca en això, però... clar, deia...
Vida, ànima, història...
És que tinc una altra cosa. El Mediterrani, que la defensa, no? És sol, és calor, és color. Si traiem l'alcohol, traiem part d'aquest missatge. Vale? Has d'entendre el vi, o has de ser una persona que entén el vi per arribar a aquesta anàlisi. Si no, no cal. Si tu el vi només l'associes a beguda alcohòlica, és igual que en una se t'apropi doncs, sense alcohol.
L'ànima i la història tanta fa.
Sense alcohol. Per tant, i aquest nínxol, malauradament hi és.
Yes.
I aquest nínxol el tenim tots i al final potser hi ha un moment del dia, hi ha un moment de l'any o hi ha un moment que dius, ostres, potser sí, potser avui prendré vi sense alcohol. vale? Perquè vull socialitzar, però m'és igual la resta, no? Però després, per una altra banda, hi ha altres que pensen que és una nova categoria, una nova manera d'arribar a consumidors, el que comentàvem ara, no? Després, enòlegs joves ho estan incorporant també com una nova tècnica, també, dius, al final sí, és aquesta la tradició, però també puc fer aquesta, que serà més apta per això, perquè les meves amigues embarassades em puguin prendre, no? Tot això, no? I dius, i puguem fer, i és el meu vi, l'he fet jo, també, no? És a dir, també l'he fet jo. Jo he fet aquest amb alcohol i he fet aquest sense alcohol, no? A veure què et sembla, no? Al final, de vegades és allò. Veus que jo també estic una mica així com...
Obert,
perquè dius, al final no sé com anirà tot el procés, no? Aquesta, potser la pregunta no és si és vi, sinó que pot ser una altra forma de vi, no? És renunciar a la cultura del vi si al final estem fent servir el raïm d'unes vinyes treballades, fem servir unes varietats específiques i també hi ha un ús d'un celler a tot el procés. Estem dient que no és vi si al final, al final també hem fet servir tot això. És el que et dic, l'enòleg, no?, que comença
que hi entra
en el seu celler, que també fa un esforç en tractar la vinya, que selecciona aquella vinya perquè donarà aquesta part més aromàtica, tal qual el seu moscat o el seu albariño que va plantar uns anys i que l'he tret sortida perquè no és el que tocava, possiblement, i diu, no, però mira, doncs ara el meu albariño sé que el faré servir per això, o el meu Pedro Ximénez que vaig plantar, no? Potser sí que em serveix i em servirà per fer això, no? O aquell moscat de Frontinyan tan ben cuidat, però tinc molt poca parcel·la, doncs això ho dedicaré per fer vi sense alcohol. Per què no? Al final també, al final és entrar també en cap
no?
a on va, no? I la cosa és que no es tracta de copiar el vi tradicional, tenir conscient, doncs, ser conscient que al final el resultat serà diferent, no? I després, al final, viure-ho també com una experiència diferent, no?, el veure això. La cosa és que també tècnicament s'està millorant aquesta desalcoholització, no és tan agressiva. Evidentment, han d'haver alguns polvitos per aquí al mig perquè la cosa vagi més ràpida i perquè, evidentment, estem parlant també els exemples de dos grans cellers. Per tant, hi ha una part bastant de tecnificació en el vi. I, per tant, s'està també buscant de quina manera es pot fer de manera més tradicional, fins i tot. O sigui, al final, aquestes dues parts, i que al final el consumidor, aquest final, pugui tenir l'opció, no?, de dir, doncs aquest està desalcoholitzat de manera més natural, entre cometes, que la resta. Al final, la mateixa opció que podem tenir nosaltres en triar, doncs, un vi biodinàmic o un vi que ha estat fet de manera natural, no? O sigui, al final, potser també és una altra línia, aquesta. El que sí, jo crec que hem de tenir en compte que no és una tendència, ja està.
Sí, és una realitat?
És una realitat, jo crec que és una realitat, és un nínxol.
Es queda?
Està allà, jo crec que sí. Ha arribat per quedar-se, ho hem de reconèixer. Vale? A més, és una opció de creixement, no?, i que té i tindrà el seu nínxol de mercat. O sigui, jo... Potser el Pitu Rocco sí que té raó, no?, i que el vi és ànima, és vida, història, vale? Però el vi també és evolució, no creus? No?
Sí, innovació. Sempre.
I sempre.
Al llarg dels cicles ha estat així.
Evolució, innovació, no? Potser també va lligat amb el de beure menys, millor, també, o sigui, aquests hàbits potser els podem adaptar d'una altra manera, potser no tirar-nos de cap el vi sense alcohol, sinó possiblement fer un ús responsable d'aquest consum de vi, cosetes que sempre les hem de defensar, no?, i les hem de proponar per no perdre també aquesta cultura, no? Però, per altra banda, també donar l'opció a que també hi hagi altres maneres de fer vi desalcoholitzat i que, al final, dius, no, per què no?
Conviure.
Al final, el que importa, això és una frase així que se m'ha acudit aquest matí, sí, allò, és no perdre el fet cultural del vi, vale? Que és compartir, brindar i celebrar, al final. I al final, xerrar i això. Potser la miqueta d'alcohol ens anima a xerrar més, vale? Però hi ha alguns que no necessitem cap xispeta d'aquestes al canar. Un recomano igualment, per si qui té curiositat fins a on arriba tot plegat, aquí faig una miqueta, perquè ho he descobert i em va semblar genial, és una proposta catalana de Barcelona, és una botiga online que es diu The Blue Dolphin Store, que hi ha tot de begudes sense alcohol de tot el món, perquè us adoneu de fins a on arriba l'abast i quins són els preus i tot plegat. És un món que l'haurem d'acceptar sí o sí.
Brindem, ara com ara, amb vi.
Amb vi i amb alcohol.
Amb totes les de la llei. Moltes gràcies, Víctor Cornejo. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
És Taylor Swift amb aquest Opalight que ens acomiada, ens diu adeu i nosaltres posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio aquest dijous 13 de novembre de Penedès en xarxa. Demà és divendres i tornem a ser amb 3 hores de ràdio de 9 a 12 amb moltes veus i propostes per compartir amb tots vosaltres. Bon dijous!